Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Sí, no. Com sempre, comencem amb el repàs amb titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Una vintena de calellencs s'han desplaçat a primera hora d'aquest matí a Barcelona per donar suport a la presidenta del Parlament de Catalunya.
Carme Forcadell ha hagut de declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un suposat delicte de desobediència i prevaricació per haver permès la votació de les conclusions del procés constituent. Forcadell ha rebut el suport de tot el sobiranisme de l'Almaresme. Les alcaldesses de Calella, també de Sant Pol, s'han sumat desplaçant-se fins la capital catalana a primera hora d'aquest matí.
Iniciativa per Catalunya Verds inaugura aquesta tarda a partir de les 7 la que serà la seva seu a partir d'ara.
Es tracta d'un local de lloguer de 50 metres quadrats situat als baixos d'un local del passatge Mercè Rodoreda. Segons Sebastià Tejada, el local estarà obert a tota la ciutadania i també les entitats que necessitin un espai.
Els Mossos d'Esquadra posen en marxa un any més l'operació Grèvol.
Es preveu un reforç del patrullatge en els carrers comercials, que és també on es concentren les compres aquestes festes. En parlarem amb el caporal dels Mossos d'Esquadra, Llorenç Silva.
El tinent d'alcaldia de Ciutadania va participar dijous en una taula rodona celebrada a Sant Cugat sobre les experiències de tres poblacions que han estat designades ciutats europees de l'esport o vila, en el cas de Calella, per dimensions i nombre d'habitants.
Arniges va compartir l'experiència local amb els seus homòlegs de Mòdena, Itàlia, i també de Getxo, del País Basc. Ho va fer davant entitats esportives i representants polítics de Sant Cugat amb vistes a la preparació de la candidatura vallesana per rebre'n el distintiu de cara al 2018 o al 2019, diu Arniges, que Calella està desplegant una programació de Vila Europea de l'Esport molt dirigida en posar de relleu la vitalitat i el treball que fan les entitats esportives de la nostra ciutat. Amb ella en parlarem avui a l'Info Migdia.
I el tradicional concert de Nadal de l'agrupació sardanista de Calella inclou aquest any l'estrena de dues sardanes, un concert que es farà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la Sala Mozart.
Una peça està dedicada a Quim Ruscalleda, propietari del càmping Bonavista, difusor de la cultura sardanista amb l'edició de nombrosos CDs. L'altra sardana que s'estrenarà és Jorn de Joia, del calellenc Salvador Torrent.
Una vintena de calellencs s'han desplaçat a primera hora d'aquest matí fins a Barcelona per donar suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha hagut de declarar, recordem-ho, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació per haver permès les votacions de les conclusions del procés constituent.
Carme Forcadell ha rebut aquest matí el suport de tot el sobiranisme a nivell polític. Per exemple, hi ha assistit també l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que ho ha fet juntament amb altres batlles, com també la de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido. Del grup de calellencs que s'han desplaçat en tren a primera hora del matí cap a Barcelona hi havia Jaume Planes, membre actiu d'Òmnium Montnegre, que ha explicat que el tren s'han trobat amb persones també de Pineda i Sant Pol. Segons Planes, aquest matí han assistit a un nou moment històric pel país.
Estem en un moment històric, un moment, no sé si irrepetible, no? Però que mai es havien donat les condicions que s'estan donant. I és el moment que tots hem d'empènyer i remar en la mateixa direcció. I és el que està, el que sents a la gent del costat, a la gent que estàvem allà, tothom diu el mateix, no? Que remi tothom en la mateixa direcció. Això és el missatge que es desprèn de la gent, dels companys, dels amics, de la gent que coneixes en allà al costat.
Les mostres de suport cap a la presidenta del Parlament ja començaven ahir dijous al vespre amb una concentració a les portes de molts ajuntaments catalans. Aquí a Calella, un centenar de persones convocades per la xarxa d'acció per la democràcia i el referèndum, integrada, entre altres, per l'ANC Calella per la independència, també Òmnium Montnegre, i a nivell polític el PDeCAT, Esquerra i la CUP, entre altres, van mostrar el seu rebuig al que consideren una judicialització de la política. L'acte va estar presentat per la cap de llista d'Esquerra, Calella, Cristina Gómez. També l'alcaldessa Montserrat Candini es va llegir un manifest en què denuncien la judicialització de la política, també la incapacitat, diu textualment, i la manca de voluntat del govern espanyol per resoldre democràticament un problema polític. El text defensa que un referèndum és la solució de més alt consens en els sistemes democràtics avançats per acordar les grans decisions de futur. En el manifest es dona el suport a tots els càrrecs electes i institucionals que estan amenaçats per la Fiscalia General i l'Advocacia de l'Estat, amb més de 400 expedients judicials per haver exercit legítimament, diu, les funcions de representació del poble que les urnes els van conferir.
Més qüestions. Iniciativa per Catalunya Verds inaugura aquesta tarda a partir de les 7 la que ha de ser la seva seu a partir d'ara. Es tracta d'un local de lloguer de 50 metres quadrats que estan situats als baixos del passatge Mercè Rodoreda de Calella.
Segons el regidor portaveu ecosocialista Sebastián Tejada, el local servirà per les trobades i reunions del partit, tot i que estarà obert i a disposició de tota la ciutadania i les entitats que necessiten un espai per reunir-se o fer activitats per la comunitat. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Nosaltres el que volem és un local, un espai obert a la ciutadania, a les entitats, a tot aquell que ho necessiti i, bueno, aquell que necessiti un lloc per organitzar-se o per organitzar activitats que siguin d'interès per a tothom, per la comunitat i, bueno, tothom que tingui interès en desenvolupar activitats de millora de la comunitat, allà serà ben rebut i tindrà un espai on poder fer-lo sense interferències ni sense controls.
Tejada va més enllà, espera que el local sigui també el punt de trobada d'altres partits polítics d'esquerra amb qui Iniciativa vol construir, diu, un ambiciós projecte. Segons ell, les diferents forces d'esquerra que hi ha a la ciutat ja fa temps que treballen amb el desig de mancomunar sinergies i ser una alternativa al govern actual.
Parlo, intento parlar del projecte del nou partit polític que estem negociant amb els comuns, amb els companys de Podemos, però jo crec que també a la ciutat de Calella hem de pensar en mancomunar sinergies entre partits que tenim aspiracions similars de cara a les pròximes eleccions. Jo crec que a Calella hi ha uns quants partits d'esquerres que no estan satisfets amb com evoluciona la ciutat, no estan satisfets amb el govern que tenim en aquest moment i que creuen que s'ha de capgirar d'una manera bastant radical la ciutat.
Pel que fa al cost del lloguer del local, Tejada ha explicat que es pagarà amb els diners estalviats al llarg de l'últim any provinents del seu sou com a regidor, que és de 242 euros, i els 120 que reben mensualment com a grup municipal.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
El cos de Mossos d'Esquadra ha activat la campanya nadalenca de prevenció de furts i robatoris durant les festes. Es preveu un reforç del patrullatge en els carrers comercials, que és on es concentren les compres. És l'operació Grèvol, prenent el nom de la planta típica de l'època nadalenca que es posa en marxa al conjunt de Catalunya.
Aquí a Calella l'operació Grèvol arrenca demà dissabte. Implica una major presència policial al carrer, però també té continuïtat i contingut informatiu. El cos dels Mossos d'Esquadra aconsella a les famílies que no facin públics els seus moviments per evitar que els lladres ho puguin aprofitar per entrar a casa seva i robar.
I en parlem amb el caporal de Mossos d'Esquadra, en Llorenç Silva. Benvingut a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies.
És una campanya que té una doble direcció, tant pels ciutadans que van a comprar com també pels botiguers, oi, dels comerços?
Sí, té aquesta doble vessant. La vessant fonamental és treballar molt amb el que és el comerç, val? A través de campanyes informatives adreçades a tots ells, a associacions de comerciants, també d'associacions industrials, tot el comerç en general, bàsicament per donar uns consells bàsics de seguretat per minimitzar i tractar d'evitar en la mesura possible que puguin ser víctimes d'algun tipus de fet delictiu dels habituals que són en aquesta època, que són i els que predominen, evidentment, que són els furts, per exemple, o víctimes d'algun tipus de robatori amb força a l'interior d'establiment. I també hi ha la vessant adreçada cap al ciutadà que s'adreça a aquests eixos comercials per fer les seves compres nadalenques, per també mirar d'evitar i minimitzar també el fet que puguin ser víctimes d'algun tipus de fet delictiu, com poden ser els furts directament sobre aquesta ciutadania. ciutadania.
És evident que aquesta campanya, aquesta operació Grèvol es posa en marxa perquè justament aquests dies de festes nadalenques l'intercanvi econòmic i per les compres pot resultar molt llaminer pels lladres. Jo no sé si des del cos dels Mossos d'Esquadra recomanarien que les compres es fessin per targeta i no amb diners en metàl·lic per evitar doncs, que hi hagi aquesta circulació, no? I parlo pels compradors però també pels botiguers.
Bé, nosaltres el que aconsellem de cara als botiguers és fonamental, és que no acumulin grans quantitats de diners a les caixes dels seus establiments. Quan vegin que hi ha una acumulació de diners, el que sempre els diem, i és una cosa que ja fa anys que repetim, és que vagin fent reintegraments d'aquests diners en els caixers més propers a les seves entitats bancàries per evitar doncs, que durant el curs d'aquesta activitat comercial puguin ser víctimes d'aquests tipus de furts. També el que aconsellem, evidentment, és que a l'hora de tancament de l'establiment doncs, que tanquin, que no deixin la porta oberta o deixin la possibilitat de que algú pugui entrar a última hora, aprofitant aquest impàs de que si tanco, miro, acabo de fer comptes, faig caixa, que tanquin l'establiment, perquè a aquestes hores sabem que moltes vegades s'acumulen quantitats importants de diners i el que volem és evitar doncs, que puguin ser víctimes d'algun tipus de delicte violent. Val? Llavors, evidentment, sempre aconsellem que es tanqui, tant al migdia com al vespre. Llavors és fonamental el fet aquest de no acumular grans quantitats de diners i també, evidentment, incrementar les mesures d'autoprotecció tancant establiments i també per evitar els robatoris amb força també s'aconsella doncs, que facin una petita revisió de les mesures de seguretat que tenen instal·lades dins del seu establiment, si disposen d'alarma, fer la comprovació dels sensors per evitar que hagin pogut estar inutilitzats durant el dia a dia, val? O durant el dia comercial, val? Per evitar que puguin ser víctimes a la nit, de que els puguin entrar i els puguin robar sense que s'activi l'alarma. És important.
Parlava d'un moment crític pel que fa als comerciants, als botiguers. No sé si un punt crític també pot ser la sortida de les entitats bancàries per la gent que pugui anar a treure diners. És aquest també un punt on cal que els ciutadans estiguin molt i molt previnguts i molt en alerta?
De fet, la campanya Grèvol va molt adreçada als comerciants, evidentment, perquè ells són els que donen a terme aquesta activitat econòmica i acumulen grans quantitats de diners, però també va adreçada a tota la ciutadania en general. Val? El fet d'anar al caixer, sabem que seran grans quantitats de diners. Prèviament a la campanya de Nadal hi ha hagut la campanya Vetus. El Vetus és la campanya que es fa per part de Mossos d'Esquadra a nivell de tot Catalunya per evitar doncs, que els pensionistes puguin ser víctimes de furts al moment que van a fer el cobrament de la pensió. Val? Sabem que és un col·lectiu sensible, val? I ja des de fa uns anys enrere, doncs, en aquestes èpoques, diguem juny, diguem novembre, que és quan hi ha el cobrament de la pensió doble, doncs, es fan els dispositius i es treballa molt en la direcció de la prevenció i l'evitació d'aquest tipus de fets. Val? Per tant, ja diem, hi ha el Vetus, ara estem a la campanya pre-Nadal, estem fent la campanya informativa adreçada a comerciants, però també de cara a la ciutadania en general, el fet de que si hem d'anar al caixer, doncs evidentment estar molt atents a les persones que ens envolten. No parar que ens puguin distreure. Una simple distracció, val, ens pot comportar doncs, que algú ens pugui copiar el PIN, val, i a partir d'aquí a la que surts de l'entitat et puguin treure la cartera i et puguin fer reintegraments. Pel que deies abans del tema del pagament en targeta o no, això ja depèn de cada persona, val? Hi ha moltes persones que el que fan és tot pagant targeta de plàstic, perfecte. De cara al comerç també, el pagament en targeta de plàstic també comporta el fet de que comprovin les dades, val? És important també comprovar dades. Ja sabem que ara actualment, com que tot es porta en el xip, només que passem el xip s'ha d'introduir el PIN i ja està.
No és obligatori, per això demanar la identificació o sí?
Bueno, aviam, obligatori, jo hauria de ser curós amb aquest aspecte, val? Jo diria que davant el dubte, jo la demanaria, val? Aviam, el client habitual tu el coneixes, no? Llavors, evidentment, aquest client potser per evitar perdre aquesta confiança que tu tens amb ell, com és un habitual, no li demanaràs. Una persona que et faci una compra compulsiva d'un valor elevat, potser sí que caldria fer una comprovació. Val? Llavors, en aquest cas concret, sí que seria bo potser demanar la documentació acreditativa en aquests casos concrets, no? Aviam, ja sé que amb el PIN doncs, ho tenim com a fet que en principi no cal demanar documentació. Jo ho poso en dubte.
Com feu l'operatiu, Llorenç? És amb la policia local, conjuntament, patrullatge durant tot el dia, no?
Bueno, es farà durant el que és la màxima hora comercial, la màxima afluència de persones. Seran patrulles mixtes que es duran a terme programa des del dia 17 fins al dia 15, o sigui, fins a passat fins a l'època de rebaixes, seran patrulles mixtes de policia local i un policia local i un mosso durant tots aquests dies. O sigui, que tenim pràcticament un mes que s'estarà fent aquest patrullatge per la zona d'aquí de Calella, zones comercials i eixos comercials de Calella.
I s'allargarà també durant aquestes primeres hores de la nit, també acompanyant una mica aquest horari de tancament de les botigues?
És evident, ens interessa molt fer presència en aquests horaris de tancament que sabem que són o coincideixen amb fets delictius a comerços. Llavors ens interessa sobretot també fer aquesta incidència.
Caporal, és cert que són aquestes èpoques de Nadal on hi ha una major activitat d'aquest tipus de fets delictius?
Aviam, es pot donar l'increment perquè evidentment hi haurà major activitat comercial. Per exemple, aquí a la zona de turisme, la zona de Calella, Pineda, Malgrat, Santa Susana, també sabem que hi ha una època eminentment en la qual hi ha una afluència molt important, que és l'estiu, val? Tenim molts turistes, tenim una zona a nivell de regió policial metropolitana nord en la qual s'acumula el major nombre d'establiments d'hostalatge i també sabem que en aquestes franges, val? Aquestes dates, s'incrementen els fets delictius, no? Llavors aquí queden molt ben definits a nivell de la nostra àrea bàsica policial quins són els moments en els quals s'incrementen aquest tipus de fets i evidentment des del que és el cos de Mossos d'Esquadra conjuntament amb les policies locals doncs també s'incrementa tot el que és el servei de seguretat de cara a aquestes activitats que es donen en aquestes èpoques concretes.
I què aconsellaria a les famílies que aprofiten per fer un viatge a aquestes festes? Han de tancar tota casa, han de tancar a baixar persianes, tancar bé la porta, perquè això indica molt que no hi ha ningú en aquella casa, però si ho deixes mig obert també sembla que hagis de donar més facilitats perquè puguin entrar-hi els lladres.
Evidentment, a l'estiu i al Nadal hi ha una època que disposem d'uns dies de descans i la tendència és, evidentment, a gaudir-los, no? És sortir, és fer aquesta fugida, no? Aquesta fugida de relax. Jo el que sempre aconsello en aquests casos és el fet que s'incrementin mesures. És parlar sobretot amb una persona de contacte, de confiança, que ens pugui anar fent una ullada tant en quant al pis, evitar que se'ns acumuli una quantitat important de correu a la bústia de correu, indicador inequívoc de que no hi som, val? Mirada, instal·lar doncs, temporitzadors que ens activin, per exemple, una ràdio a una hora determinada o que es vagi variant l'hora per donar la sensació de que hi ha algú al domicili. També el fet de que ens puguin encendre o apagar determinats llums dins del propi domicili. Tancar, evidentment sí, tancarem, val? En clau, bany i forrellat, val? És important tancar. Objectes de valor, sobretot, deixar-los ben guardats, val? No deixar objectes de valor important al nostre domicili. Si hem de marxar una setmana, doncs busquem una caixa de seguretat o ho fiquem en una caixa forta. Si no disposem d'aquesta caixa forta i evidentment no ens ho volem emportar pel risc que també pot comportar que en aquest viatge doncs, també ens ho puguin prendre, evidentment, doncs farem un llistat, val? Amb els objectes que tenim, val? Amb fotografies, amb números de sèrie dels objectes, si n'hi ha, amb inscripcions d'algunes joies, si hi ha alguna joia que té alguna inscripció concreta, és molt identificatiu.
Cal fer una fotografia de les joies que un té a casa?
Jo ho aconsello. Jo ho aconsello perquè el problema que tenim nosaltres és que a posteriori potser identifiquem una persona que pot ser el presumpte autor dels fets, que porta uns objectes, però no podem determinar que aquests objectes pertanyin a un fet delictiu concret. Podem intuir, però no determinar. Val? I és molt important de cara al procediment judicial poder determinar concretament que aquest objecte, que és un anell que té aquesta inscripció, va ser sostret o robat a un domicili en data tal. Llavors això, evidentment, sí que té el pes suficient a nivell penal com per exercir l'acció penal contra aquest senyor. Val? Bé sigui com a autor d'un robatori en força a domicili o bé sigui com un autor d'una receptació. Val? Que la receptació és aquell que agafa objectes que són sostrets, val? Uh-huh. I amb ànim de lucre, evidentment.
Jo no sé si també li preguntaria ja per acabar. Estem ara ja molt abocats amb les xarxes socials, vostès adverteixen que no cal fer molt evident que no estem de viatge a l'exterior, però això ens porta a pensar que hi ha gent que es dedica a mirar a veure qui està fora de casa. Això en pot alarmar una mica, caporal.
No, és evident. Aviam, hem de pensar que els delinqüents també estan connectats a les noves tecnologies de la comunicació. És evident, no? Llavors, a partir d'aquí, jo crec que per la cautela pròpia i per la nostra pròpia seguretat, evidentment ens agrada molt dir que on anem i què farem, no? O quan estem al lloc ens agrada molt penjar una foto, que estem al Pirineu, no? Val? Estem gaudint d'unes muntanyes nevades, de la Baqueira Beret, per exemple, val? I estem feliços. no ho publiquem, val? Ja tenim temps de publicar-ho posterior un cop arribem a casa, que hem estat aquí, que ens ho hem passat molt bé, que ha estat molt divertit. Si donem pistes, també estem dient que, evidentment, no som a casa i que podem ser víctimes d'aquest tipus de fets.
Caporal Silva, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
No hi ha de què, gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Calella ha compartit la seva experiència com a Vila Europea de l'Esport en un acte organitzat per la plataforma d'entitats esportives de Sant Cugat, Sant Cugat Creix, ciutat que aspira també a rebre la distinció l'any 2018 o l'any 2019.
Una taula rodona que es va celebrar ahir al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, on es van reunir els responsables de les àrees d'esport de la ciutat italiana de Mòdena, que va ser ciutat europea de l'esport el 2013, i la basca Getxo, que ho va ser el 2014. El tinent d'alcaldia d'esports de l'Ajuntament de Calella, Xavier Arniges, com els seus homòlegs, va explicar que el reconeixement contribueix a posar de relleu la vitalitat i el treball que fan les entitats esportives de les ciutats.
Xavier Arniges, benvingut a l'Info Migdia.
Hola, bones, bon dia.
Calella és enguany Vila Europea de l'Esport, no ciutat per qüestions de població, perquè aquest reconeixement, recordem-ho, es dona a les de més de 25.000 habitants. Recomana l'experiència a Sant Cugat?
Sí, i tant. La veritat és que va ser una taula rodona molt, molt enriquidora per tots, òbviament pels oients, però també pels mateixos ponents, no?, de poder compartir públicament doncs, les experiències i amb aquest format de taula rodona de preguntes de periodistes, de partits polítics de Sant Cugat, d'entitats esportives de la ciutat, òbviament cadascú amb els seus interessos doncs, poder expressar i discutir doncs, sobre les possibilitats i les avantatges de tenir aquests guardons, òbviament és que va ser molt, molt enriquidor.
Quines diferències ens explicaria amb la programació que s'està desplegant aquí a la ciutat, aquí a Calella, amb les que van fer, per exemple, Mòdena o Getxo, no? Suposo que això està molt condicionat, no?, per la ciutat que organitza.
Mireu, nosaltres som vila perquè, com dèieu, competim per tenir aquest guardó amb ciutats de com a màxim 25.000 habitants. Mòdena passa als 190.000 i Getxo està a prop dels 100.000, que estem parlant ja d'una altra divisió en quant a, doncs això, a teixits associatius, a equipaments esportius, a pressupostos fins i tot doncs, tant privats com públics. És una altra història. El que passa que Calella, dins de la nostra franja, estem per damunt de moltes altres municipis, no? Perquè ja ho sabeu. Calella som 18.000 i escaig habitants, però en som molts més en quant a l'impacte turístic que ens visita, les milions de pernoctacions que tenim, el teixit associatiu és un dels més alts que hi ha per ràtios de Catalunya, tenim la ràtio més alta de pràctica esportiva per habitant, i clar, tenim unes casuístiques que fan que siguem una ciutat molt dinàmica i molt, molt potent a nivell associatiu i a nivell esportiu, doncs això en queda molt clar. Les altres ciutats són ciutats estructuralment molt més grosses, més lentes a vegades, en què potencien a vegades més l'esport d'èlit o l'esport d'uns determinats grans equips, però van fer projectes molt interessants. Nosaltres, amb això, jo sempre, quan ho explicava i Sant Cugat, penso que anirà una mica pel model nostre, no? Perquè en el fons de Sant Cugat a Calella el teixit social, esportiu, són molt similars. El nostre país és molt semblant amb la manera de ser a totes les poblacions. I per tant ells segurament aniran a un model molt més de potenciar el teixit associatiu, de vendre autoestima com a ciutat, de posar en valor el que ja es fa, de posar en valor la feina que es fan des de les entitats, d'estar proper a la gent, de fomentar l'esport de base, de treballar per la ciutat, de treballar amb les associacions conjuntament quan s'han de fer esdeveniments de ciutat, quan hi ha, doncs, per exemple, ara que estem en plenes festes de Nadal, la Marató, doncs, que tothom col·labora, que tothom està sempre al servei dels altres, no? Segurament aniran més per aquí que no pas en fer grans projectes de desenvolupament esportiu, de grans equipaments, com pugui fer una ciutat molt més gran.
Les entitats esportives han estat a l'alçada?
Les nostres?
Sí.
Jo penso que sí. De fet, és que fa molts anys que estan a l'alçada. La veritat és que, quan, i això és el que, per exemple, el company de Getxo també explicava, no? I després jo, quan vam parlar, doncs, vam estar totalment d'acord. Només la feina que hem fet de posar en ordre totes les activitats que es fan al llarg de l'any, tant les ordinàries com les extraordinàries, de totes les entitats ser conscients del que faig jo, però el que fan els altres, de posar això en un paper i explicar-ho i tenir-ho present ja és una feina important que no tothom fa, perquè el dia a dia de la gestió municipal, i això estàvem tots d'acord, doncs és molt, molt obsessiva, no? molt de donar servei a tots els col·lectius i a tots els equipaments i tot el personal que està treballant per la gent, per la ciutat, i a vegades no tens massa temps per reflexionar. No? Aquest guardó ens ha permès, i això és una cosa comuna que vam expressar tant Mòdena com Guetxo com Calella, ens ha permès dedicar una mica més de temps per culpa de, o per excusa del guardó, a pensar i a repensar què estem fent, què estem fent bé, què no estem fent tan bé, què podem millorar. I això és el que aquest any ens ha permès i ens ha donat. I, òbviament, com a responsables públics de la gestió de l'esport a la ciutat, en prenem nota de moltes coses i, òbviament, d'aquí, i una miqueta també m'avanço potser preguntes que em fareu, no? I ara què, no? A partir d'ara què, no? I això és una pregunta que va sortir allà, no? Ara hem sigut... Ells van ser ciutat europea uns el 2013, l'altre el 2014. Nosaltres encara ho som ara aquest any com a Vila Europea, però què en queda, no, de tot això? Clar, jo vaig escoltar molt atentament el que els hi ha quedat a les altres ciutats i també, òbviament, hem pres nota de coses i d'indicadors que hem estat treballant durant aquest any, de coses que quedaran després. Pues, bueno, pues continuar treballant i, sobretot, potenciant allò que hem vist que s'ha de treballar més amb la gent.
Doncs queda clar. Senyor Arnijas, gràcies per haver atès avui la trucada de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El tradicional concert de Nadal de l'agrupació sardanista de Calella inclou aquest any l'estrena de dues sardanes, un concert que es farà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la Sala Mozart. Els membres de la Cobla Montgrins interpretaran una dotzena de sardanes en un concert que servirà també per reconèixer la tasca feta per Fotofilm Calella al llarg dels últims 50 anys.
Agraïment de Josep Joli és una de les sardanes que s'estrenaran aquest diumenge, una peça dedicada a Quim Ruscallet, el propietari del càmping Bonavista i difusor de la cultura sardanista, amb l'edició de nombrosos CDs. L'altra sardana que s'estrenarà és Jorn de Joia, del calellenc Salvador Torrent, ho ha explicat el secretari de l'agrupació, Carles Tarrides.
Hi han dues estrenes, una dedicada a en Quim, del càmping sardanista, que és molt conegut perquè ha editat molts CDs, i l'altra, que és una sorpresa que molta gent de Calella no coneix, que el Salvador Torrent, que és fill de Calella i que havia tocat l'orgue a l'església, doncs també estrenarem una sardana d'ell. No n'havia fet gaires, les havia fet a piano, però l'hem traslladat, l'hem instrumentat per a cobla i serà una estrena que penso que agradarà a molta gent.
Durant el tradicional concert de Nadal de l'agrupació sardanista també s'interpretarà el Cavall Bernat, peça d'Antoni Planes, que va ser Premi Calilla l'any 1926. L'entrada al concert és de 7 euros pels socis i 10 per la resta.
I les escoles de Calilla es mouen per la Marató. L'AMPA de l'escola Salicru va fer ahir un berenar solidari, mentre que al matí les famílies de la Minerva van fer un esmorzar solidari a les instal·lacions del centre.
També l'escola Bressol al Carrilet ha fet una exposició de dibuixos realitzat pels infants que es van vendre al preu simbòlic de 3 euros, que era de fet el donatiu per la Marató. Demà dissabte les AMPAs, tant de la Minerva com del Salicru, organitzaran activitats per la mainada i vendran rebosteria casolana a la plaça de l'Església. Serà a partir de les 10 del matí. Aprofitant la inauguració del pessebre del Museu Arxiu Municipal, els cantaires de l'Escola de Música Can Llobet faran una rifa solidària. Serà això a partir de 6:15 de la tarda, diumenge, dia central de les activitats solidàries, al matí a la plaça Catalunya i a la tarda a la plaça de l'Església. La jornada solidària arrencarà diumenge amb la marxa que sortirà de les 9 del matí des del passeig, mentre que al migdia es tornarà a enregistrar una flash mob participada en aquest cas per persones afectades d'ictus, també professionals de l'hospital i de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Amb tot, Calella per la Marató fa una crida a tots els calellencs a participar-hi, recordant que hi ha un tutorial que es pot consultar a web de Ràdio Calella sobre la coreografia del ball. Aquest vídeo, el que s'enregistrarà diumenge al matí, s'emetrà al llarg del dia per TV3.
I tanquem l'informatiu amb la previsió del temps amb Joaquim Serra.
Els núvols que les últimes hores s'han fet cada cop més abundants han començat a deixar ja alguna primera precipitació cap al Maresme Nord. Unes pluges que al llarg d'aquest migdia, a primeres hores de la tarda, poden afectar qualsevol punt de la comarca. Se n'hi han desplaçat del nord cap al sud del Maresme i localment no es descarta algun xàfec moderat, però en conjunt seran precipitacions d'anar fent que acumularan com a molt entre 5-6 litres per metre quadrat, amb vents que s'han de reforçar, vent de llevant, que serà lleugerament moderat aquesta tarda i amb una situació marítima que també anirà empitjorant el seu estat, amb marejol aquest matí i maró aquesta tarda a tota la costa maresmenca. Les temperatures més baixes. Demà s'espera que bufi vent de gregal del nord-est, que serà moderat amb alguna ràfaga forta, sobretot a prop de la costa, de fins a 55-60 km per hora, especialment al sud de la costa maresmenca, i, per tant, amb aquest vent no caldrà esperar precipitacions. Sí, força núvols, sobretot al matí, amb tendència a disminuir de cara a la tarda. Diumenge tindrem més sol que no pas núvols, amb uns vents que s'aniran afablint a mesura que avancin les hores. La mar encara estarà molt alterada amb maró i forta maró a tota la costa maresmenca. Dilluns, tornant les pluges aquí a la comarca.
Gràcies, Dolors, i fins dilluns.
Fins dilluns.